Al matí, amb Raquel García.
I ara molta atenció perquè us volem presentar a l'escriptor i també guionista de cinema i còmic Hernán Migoya, i és autor amb 30 anys de trajectòria de literatura que demostra que aquesta també pot sacsejar consciències. Avui ens ve a parlar, a presentar la seva novel·la Cleo, una distòpia versemblant, convincent, en la que ens ofereix una narració divertida però inquietant d'una societat i un món que sembla ben pròxim. Una proposta que es presenta dijous a la llar del llibre que nosaltres avui us volem desgranar, us volem fer spoiler, per això conversem amb l'autor. Hernán, bon dia.
Bon dia, què tal, com va?
Doncs amb ganes de descobrir, a veure, explica'ns com sorgeix, com neix al teu cap aquesta història.
Primer, les ganes de fer una història de fantasia. Uh-huh. Segon, una mica l'experiència que vaig tindre al món del cinema espanyol i vaig ser testimoni d'una estafa brutal d'uns 100.000 euros al Ministeri de Cultura i a la Generalitat de Catalunya per fer una pel·lícula i una mica la impunitat en què es va fer l'estafa i la falta de recolzament del gremi, dels directors i del gremi institucional, per així dir-ho, com van tapar l'assumpte, doncs em va sobtar molt, no? Em va fer molta gràcia com es pot ser un delinqüent en els diners públics espanyols i que ningú digui res. Aleshores, això, doncs... I després la tercera raó va ser també una miqueta el control que es pretén tindre de la ficció, no? De com anem en una societat molt higiènica on es vol que la ficció sigui només bonica, sigui només una ficció que ens confirmi els nostres valors morals del moment, no? Que després dintre de 20 anys seran uns altres i fa 20 anys seran uns altres, però ara volem que siguin només com nosaltres volem ser ara i això em va fer gràcia perquè jo crec que la ficció no es pot controlar i que la ficció, una de les missions de la ficció és remoure una mica per dintre, no?
Sí.
No necessàriament ser una ficció còmoda feta a mida
sí.
dels consumidors del moment. I aleshores, en tot això, vaig inventar aquesta societat futura o no tan futura on una espècie de president molt dictatorial en el fons i molt populista controla el seu poble o la seva societat a través de la ficció.
Uh-huh. Ara ens expliques una mica l'argument, no? Que ara ho apuntaves, no? Quins són els protagonistes i una mica doncs, què és el que va narrant aquesta novel·la, però sí que també vull que ens expliquis que en tot aquest argument l'humor, no? També és fonamental com a eina, com a antídot fins i tot, no? Contra els totalitarismes.
Sí, clar. Bueno, és que, de fet, això ho deia molt el Milan Kundera, no? Que va venir de la Txecoslovàquia en plena dictadura comunista i ho deia que l'enemic que més por fa a les dictadures és sempre l'humor, no? Les bromes són inadmissibles, diguem-ne. No es pot fer una broma, no? Aleshores, i Europa s'està quedant, Occident s'està quedant una mica sense sentit de l'humor, també, no? Perquè cada vegada està més controlat de què podem riure, de què no, de que... I això sí. Fa que cada vegada tenim més por a l'hora de parlar. La qual cosa en democràcia és una mica raro tenir por a l'hora de parlar i de fer bromes i de ser malinterpretats, oi? Cada vegada tenim més por de ser malinterpretats. Aleshores, això fa que la gent estigui en tensió i jo penso que no és molt bo. I respecte a l'argument, bàsicament, és aquesta societat futura en la que el president, diguem-ne, el president del país vol fer una mena de mitologia idealitzada del que és el passat d'aquest país, no? Aleshores ho fa a través de la ficció, sobretot a través del cinema.
Sí.
I aleshores ell té la teoria de que, o aplica la teoria de que la gent cada vegada és una mica més simple i no pot distingir ja un actor d'un personatge. Aleshores pensa que si una, bueno, decreta de fet que un actor només pugui, o una actriu només pugui interpretar un personatge a tota la seva vida, perquè la gent no serà capaç d'entendre que un actor pugui ser molts personatges.
Uh-huh.
És una mena de recurs que nosaltres fem automàticament, això de distingir personatge d'actor, veiem les mateixes cares sempre a Hollywood i entenem que fan diferents personatges, però en aquesta societat és més infantilitzada, com cada vegada serem, i ell treu la conclusió de que un actor i una actriu només han de poder interpretar un personatge perquè la gent reconegui la cara d'aquest actor o aquesta actriu en el personatge que interpreta. I això farà que la ficció tingui una aparença més de realitat mitològica, de realitat mítica. I aleshores doncs decreta que cada actor, després de fer el seu paper, sigui condemnat a mort i executat. Aleshores, dintre d'aquesta societat, només una actriu aconsegueix escapar, que és l'actriu que encarna Cleopatra, Cleopatra VII, com era la Cleopatra original, dintre de la pel·lícula de la seva història. Doncs aquesta actriu escapa del sistema aquest i aleshores és perseguida bàsicament per acabar en ella. I d'aquesta manera, fugint del sistema, es converteix una mica en un símbol, no? D'aquí ve el de Cleo, no? Que és el pseudònim en què la coneix tothom.
Uh-huh. I creus que realment doncs, això que estàs criticant, no? Aquesta societat doncs, amb aquesta obsessió, no? I amb aquesta ingenuïtat també, no? Per diferenciar doncs, aquesta realitat, no? És possible?
Bueno, no sé si en aquesta forma exacta, però el que sí és, bueno, com a escriptor sí que estic veient que cada vegada hi ha més control de la ficció i cada vegada hi ha més por a inventar. I el que hauria de ser un món lliure d'imaginació i fantasia, on precisament les regles morals del dia a dia no haurien de tenir el mateix valor, per així dir-ho, o no haurien de regir, perquè la fantasia, doncs, bueno, ja ho veiem a les pel·lícules o a les novel·les, no? Que ens agrada llegir casos de morts i històries de violència i sexe desaforat i de tot una mica, no? Sí. Que la imaginació una mica campi lliure, no? Aleshores, sí que estic veient cada vegada un control més gran i una por més gran.
Uh-huh.
I és una cosa molt graciosa perquè la nostra societat, que suposadament és la més lliure del món, l'occidental, s'està imposant ella mateixa una dictadura de moral i de comportament i d'opinió, no? I a mi em fa una mica de por, simplement. Tampoc no és que sigui, vull dir, pitjor és viure sota un règim directament dictatorial. Uh-huh. Però sí hi ha aquesta mena de por a parlar, i sobretot els mitjans de comunicació en gran mesura també encomanen aquesta por, no? Tant de llibertat d'expressió com d'estar perpètuament espantat per alguna qüestió, no? Uh-huh. Internacional. O sigui, sembla que hi ha com si hi hagués una clau dintre dels governs de tenir a les poblacions espantades tot el temps, no?
Doncs de tot això també en parla Cleo, aquest llibre, aquesta novel·la que es presenta aquest dijous a les 7 de la tarda a la Llar del Llibre, i que a més hem de dir, Hernán, que vas molt ben acompanyat, perquè la presentació anirà també, doncs tindràs el Xavier Rosell, el periodista, i l'Anna Fiter, l'escriptora. Nosaltres hem volgut també demanar a tots dos una mica la seva valoració, no?, sobre aquesta proposta teva i també sobre doncs, la presentació de dijous. Escoltem primer el Xavier Rosell.
Hola, sóc Xavi Rossell i bé, em presento. He treballat al diari de Sabadell durant gairebé 35 anys i en aquesta presentació amb l'Hernán Migoia estarem compartint taula amb dues persones que també han estat fent les seves col·laboracions i durant un temps també estan al diari de Sabadell. Quan parlo de Sabadell, el diari de Sabadell dels anys 80, dels anys 90, i que ens coneixem doncs, d'aquell temps i per tant és molt interessant retrobar-nos en aquestes circumstàncies i en aquest context a la llar del llibre aquest dijous amb la presentació de Cleo, del company Hernán Migoia, i una presentació amb la qual l'Anna Fité i jo, que farem bàsicament, serà presentar l'Hernán i explicar una mica la impressió que tenim d'aquesta obra que ha fet, que espero que a la gent els agradi. Pel que fa a l'obra, el que jo puc dir i opino és que, sincerament, ell diu que és una obra distòpica, aquesta frase o aquesta paraula és una mica curiosa, jo més bé diria que és frenopàtica, és producte d'un pensament o d'una diarrea mental, producte, no sé si és d'una nit d'alcoholisme o de drogues sintètiques o de qualsevol cosa, és igual, el cas és que ell a partir d'aquí desenvolupa una història que pot agradar o no pot agradar. A mi el que més m'agrada, més que la història, és com ho explica, les paraules que utilitza, les frases que fa servir i aquesta cosa que ell diu psicodèlia lingüística, que a mi m'agrada molt, tal com és el terme, i és el que més m'atrau d'aquest llibre, la manera com ell ho narra i com t'acosta en aquest univers tan Hernán Migoia, tan seu, i que és absolutament personal i intransferible.
Doncs una abraçada al Xavi per aquestes anotacions. Què t'ha semblat també, Hernán, el que et deia el Xavi? Perquè amb ell has coincidit, perquè tu vas treballar durant molts anys, no? També al diari,
sí,
de Sabadell.
Sí, en ell i en l'Anna. Uh-huh. Doncs, bueno, són dos companys d'una època molt estimada per mi, perquè van ser els meus inicis i gràcies al diari de Sabadell vaig acabar contactant en el món del còmic també, uh-huh, que és el que em vaig dedicar durant molts anys, no?
El Víbora, o sigui, no, també?
Sí, el Víbora, com a redactor en cap, i allà em van conèixer, bàsicament, perquè portava un programa de ràdio a Ràdio Barberà, uh-huh, especialitzat en còmic, quan jo tenia 18 anys, i perquè portava una secció d'entrevistes a autors de còmic i il·lustració dintre del diari de Sabadell. Per mi va ser una època fantàstica, perquè, a més, tot va sortir bé, vull dir, va ser un trampolí esplèndid per arribar on volia arribar, que era escriure còmics i novel·les, no?
Doncs escoltem també a l'escriptora, l'Anna Fité.
Hola, sóc l'Anna Fité, companya durant uns anys de l'Hernán Migoia al diari Sabadell. I em fa molta, molta il·lusió retrobar-lo i que puguem compartir literatura i llibreria, perquè, bueno, jo crec que ens uneixen moltes coses. Ell també està en el món del guió, està en el món de la ficció, i m'agrada especialment presentar el seu llibre a Cleo, perquè fa defensa de molts temes relacionats amb la ficció, sobretot amb la producció d'audiovisuals, de telenovel·les, de pel·lícules i tot. Jo crec que tenim un punts de vista molt semblants, tot i que les nostres trajectòries han sigut completament oposades. I això crec que té molta gràcia i que pot ser que es reflecteixi en la presentació, a la qual us convidem a venir, que ens agradarà molt compartir-ho amb tots vosaltres. Una abraçada.
Doncs una abraçada ben forta també per l'Anna. Suposo que Hernán ha fet la presentació aquí a Sabadell, no? Amb tota la gent que coneixes, fa especial il·lusió, no? M'imagino.
Doncs sí, perquè a part en 7 dies me'n vaig a Sud-amèrica i, uh-huh, crec que no tornaré en bastant temps, o sigui que és com un acomiadament per mi. Uh-huh. Ja vam fer una presentació a Barcelona fa 10 dies que va ser també com un acomiadament, sí, de tots els meus amics allà, i aquí també espero que vinguin els amics de Sabadell que tinc, uh-huh, des de fa dècades, i que puguem, sobretot jo a les presentacions intento que la gent s'ho passi bé, no? Més que compri o no el llibre, a mi el que m'interessa és que la gent rigui i s'ho passi bé i hagi invertit el seu temps allà, l'hora, hora i mitja que estem allà, passant-nos-ho bé i parlant de temes interessants, jo penso. Però sobretot en un ambient de distès, no? Perquè no, a mi no m'agrada mai sentar dogma. I precisament per això escric ficció, per una miqueta presentar cap on jo penso que va la societat o jo penso que va la vida, però d'una manera, a les regles de la fantasia, i estic d'acord amb l'Anna que si d'alguna cosa serveix la ficció és fugir de les coses lletges de la vida real, i aleshores quan et posen les coses lletges de la vida real també dintre de la ficció o te les imposen, doncs és una mica... fastidiós, la veritat. O sigui que tot això ve del tema política incorrecte de gent com l'Anne Rice, l'escriptora d'Entrevista con el Vampiro, que jo seguia a Facebook fa poc que s'ha mort. I la pobra s'ha mort una mica en un cert desencís perquè veu que allà als Estats Units, que tota aquesta moda de lo políticament correcte ve d'allà, a més, que és molt graciós, no? Perquè quina sigui la ideologia de la gent aquí, tot ho estem mamant de l'imperi romà actual que és els Estats Units. I bueno, i està de moda això de que un escriptor no pot escriure més que de la seva tipologia genètica, no? Que això és molt graciós. Sí, s'està imposant això de que un escriptor ha d'escriure només personatges que siguin del seu sexe, de la seva orientació sexual, de la seva raça, de la seva genètica, i això arriba un moment ja que dius, bueno, a veure, jo no escric de la vida real, jo no vull escriure... És a dir, quan jo escric de personatges bisexuals, gais, transexuals, negres, asiàtics, dones, saps, embarassades, etc., en realitat estic escrivint de mi. I això és el poder que té la ficció, i és el poder que no hauríem d'oblidar. I aleshores crec que hem de lluitar contra això, perquè si no convertirem la nostra societat en un manicomi directament.
Contra aquest bonisme, no?, també que hi ha imperant d'aquest concepte. Hem de dir també, no volíem tancar aquesta entrevista sense explicar que tu també, evidentment, ets autor de, per exemple, altres llibres com Una grande y zombie, Los que murieron te saludan, Baricentro, o evidentment també Todas putas, no?, amb aquest llibre em sembla que vas patir, no?, també un linxament mediàtic que, malgrat tot, no et va aturar, no?
No, per sort no va ser l'únic cartutxo que jo tenia creativament, perquè si no hagués estat un malson, vull dir, haver d'estar tot el dia parlant de totes putes durant 20 anys s'hauria acabat amb mi. Però sí és un cas que potser ve d'allà també aquest llibre de Cleo, no? Perquè és un cas on, com dic, per mi la ficció és metàfora. És a dir, hem de respectar la metàfora, no es pot prendre literalment una metàfora. Aleshores, aquell llibre va ser jutjat literalment. I quan tu planteges una metàfora, ja siguin personatges, ja siguin situacions, ja siguin històries, ja sigui univers, com en el cas de Cleo, és una metàfora de la realitat, és una metàfora de nosaltres. Quan diu l'escriptor de Madame Bovary que Madame Bovary és ell, és perquè Madame Bovary és una metàfora d'ell, no? Però ningú avui dia semblaria que li exigirien que tingués pits i que o volés, no? A l'home. Aleshores, jo em refereixo a això, que hem de respectar la metàfora, igual que quan una escriptora, com Daphne du Maurier, per exemple, la gran autora de Rebeca, jo soc superfan de Daphne du Maurier, doncs té moltíssimes novel·les on els protagonistes són homes. I funciona meravellosament, vull dir que... Aleshores, sempre trenco una llança per això i des de fa 20 anys en el tema de totes les putes em va perseguir això, no? De que el personatge no és... El personatge no és el narrador i el narrador no és tampoc l'escriptor. Aleshores, aquestes diferenciacions, que és bàsicament respecte a la metàfora, és el que... el que jo defenso. No?
És el que reivindiques. Doncs nosaltres emplacem els nostres oients això, doncs a veure la presentació de la teva darrera novel·la, Cleo, a la llar del llibre a les 7 de la tarda. Que vagi molt bé, Hernán, una abraçada.
Gràcies i que la gent gaudeixi de la novel·la de Cleo. Gràcies a vosaltres. Adéu.